Bon dia i benvinguts al Catalunya al dia a Barcelona. A sota de les CEPs, a prop d'aquesta plaça que sembla permanentment en obres i que mai no ha acabat d'agradar ningú, hi ha una de les vergonyes del país. És una tuneladora que està parada des de fa mesos. Costa desenes de milers d'euros de manteniment anuals, fins i tot parada com està. Els forats per on es treballa i on han d'anar les futures estacions s'han tapat a la superfície. Una mena de tireta per protegir la ferida mentre no s'hi actuï definitivament. Ahir el conseller de Territori va dir que abans que s'acabi l'any s'explicarà com serà aquesta actuació definitiva. Haurem d'esperar a veure quin és el calendari que ofereixen i com afecta això als veïns que ja han patit prou la convivència amb aquestes obres. Serà una de les notícies del Catalunya al dia a Barcelona l'endemà que hem sabut, segons ha confirmat la investigació oficial, que l'explosió de gas en un edifici de Premià de Mar al Maresme el 18 de setembre no va ser accidental, va ser un crim de violència masclista. I pel que fa al temps, tindrem més estones de sol i temperatures més càlides. A la tarda pot tornar a caure algun ruixat puntual. A Barcelona, 19 graus a aquesta hora, a Manresa, 13, a Granollers, 16, a Canet de Mar, al Maresme, 18 graus, i a Casserres, al Berguedà, 13 graus de temperatura. Fem també un cop d'ull al transport públic. Transmet Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Primer de tot hem d'advertir als usuaris que el personal d'autobusos Mont ha convocat aturades parcials per avui, la primera de les quals és ara mateix de 6 a 10 del matí. Les següents de 2 a 6 de la tarda i en horari nocturn d'11 de la nit a 3 de la matinada. Més informació de les alteracions del servei d'aquests autobusos. Autobusos Mont al telèfon 902-023-393 o al web baixbus.cat. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona circula però amb normalitat, segons indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Dos quarts i sis minuts de 9 del matí. L'explosió de gas en un edifici de Premià de Mar al Maresme el 18 de setembre no va ser accidental, va ser un crim de violència masclista, segons apunta l'informe pericial dels Mossos d'Esquadra. El sinistre va causar dos morts, la dona i l'home que vivien al pis on hi va haver la deflagració. Anem a Premià de Mar, Miquel Jarque.
L'informe policial confirma el que explicaven dos testimonis recollits per Catalunya Informació el dia següent de l'explosió. Sentim primer el propietari del bar, d'on era client el principal sospitós, que explica que el dia i el vespre abans de l'explosió havia passat pel seu local amb els fills.
Luego los hijos se fueron y él se quedó aquí hasta las 9:30.
Aquest testimoni explica que va sentir que el presumpte autor de l'explosió avisava que faria una bogeria.
Que sepas que este abrazo ha sido el último, es una despedida. Claro, mi pareja le dijo, a ver, Chema, no hagas ninguna locura, no hagas tonterías que tienes a una buena mujer a tu lado. Sí, pero tú no sabes, de puertas para adentro tú no sabes lo que puede pasar. Total, que se iba mi pareja para abajo y él volvió a salir y le volvió a decir, pero acuérdate de esto, de lo que te estoy diciendo, que este abrazo ha sido una despedida. Ahí ya se quedó claro, nosotros no sabíamos que iba a ir en serio, si es verdad que ha sido él.
Ara, amb aquest informe que recull indicis prou sòlids perquè el jutjat número 5 de Mataró s'hagi inhibit en favor del jutjat de violència contra la dona, aquest home es converteix en el principal sospitós d'una explosió que va fer 17 ferits i va provocar el desallotjament d'una vuitantena de veïns. 36 famílies encara no han pogut tornar a casa.
Gràcies, Miquel. I ahir dimarts van declarar davant del jutge per un suposat delicte de desobediència dos dels sis regidors de Badalona que van treballar el 12 d'octubre, malgrat una prohibició judicial. Han denunciat davant del jutge i el fiscal una instrumentalització de la justícia per part del Partit Popular. El regidor que va estripar una còpia de la resolució judicial assegura que no se'n penedeix. José Téllez, de Guanyem Badalona en Comú i militant de la CUP, sosté que és un gest personal i simbòlic.
No me'n penedeixo ni aquí ni davant del jutge. Jo crec que és una acció basada en el meu dret a la llibertat d'expressió per criticar com organitzacions polítiques com el Partit Popular instrumentalitzen i manipulen la justícia.
Un centenar de persones els han donat suport. Els altres quatre regidors han de declarar avui dimecres. I abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una proposta per acabar el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona. Si tindran en compte les reclamacions que fan els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet d'obrir estacions a la branca de la Zona Franca. Així ho ha anunciat aquest dimarts el conseller de Territori, Josep Rull, al matí de Catalunya Ràdio.
Abans que s'acabi l'any, farem una proposta de com plantegem acabar el tram central de la línia 9 i també aquest ramal de la línia 10, no només amb l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, sinó incorporant-hi també allò que ens demana l'Hospitalet, que són aquestes estacions pendents a l'Hospitalet.
Actualment, la línia 9 dona servei pel nord a Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Pel sud arriba fins a l'aeroport, però queda pendent tot el tram central entre Sagrera i zona universitària per la part alta de Barcelona, que és el que donaria ple sentit a la línia, perquè suposaria l'alternativa ferroviària a l'eix de Mitra. La línia 9 anualment condiciona més d'una quarta part dels pressupostos de la Conselleria de Territori en pagaments diferits a empreses constructores. Crear nous espais públics, pacificar el trànsit i cohesionar barris. Aquests són els objectius de les obres que l'Ajuntament de Sabadell ja està executant o té projectades a l'espai situat a l'entorn de les 5 noves estacions dels ferrocarrils de la Generalitat. Les obres es van executant a mesura que els treballadors de ferrocarrils van alliberant els espais on es feien les obres. Segons l'alcalde de Sabadell, Juli Fernández, es tracta de la transformació urbanística més important des de la construcció de l'Eix Macià.
Projecte que tindrà més impacte i més transformació a la nostra ciutat, del nostre espai públic, des de l'Eix Macià, des del projecte de l'Eix Macià. Estem davant d'un inici d'obres a la ciutat durant el final d'aquest any, que tindran moltes d'elles el resultat durant el primer semestre de l'any vinent o a final de l'any vinent.
Totes les actuacions es consensuen amb els veïns i el teixit associatiu de cada zona.
Catalunya al dia, Barcelona.
Esquerra Republicana manté la seva oposició al projecte d'ordenances presentat per Ada Colau quan falten 3 dies pel ple municipal que ha de decidir si es tramita. El portaveu republicà al consistori de Barcelona, Jordi Corones, ha advertit que no hi votaran a favor si el govern municipal no compleix els acords pressupostaris que van tancar per aquest 2016.
Avui dimarts no tenim complert cap dels 3 grans acords als quals vam arribar a principis d'any. Com hem dit moltes vegades, si la primera vegada no compleixen els acords, la culpa és de l'altra. Si això passa 2 cops, la culpa és teva. Per tant, el que no farem és negociar coses amb algú que no compleix els acords.
El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, en canvi, té una visió molt diferent de les negociacions.
Els acords que s'han fet amb Esquerra Republicana són acords que estan molt avançats. Molts d'aquests acords, de fet, estan treballats amb la Generalitat de Catalunya des de fa molt de temps, no? I, ja dic, forma part d'un tema que s'ha fet públic perquè són acords que depenen o estan estretament vinculats al treball que s'ha fet amb la Generalitat. I aquí el diàleg i la coincidència són absoluts.
El vot d'Esquerra i la CUP és determinant per la tramitació de les ordenances. De moment, Colau només té el suport garantit dels 2 grups que integren el govern. I Convergència i Unió reclamarà a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que convoqui abans de l'estiu que ve una consulta ciutadana sobre l'adhesió de la capital catalana a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. El portaveu convergent Joaquim Forn ha explicat que li plantejaran a Colau el ple de divendres que ve, aprofitant que la setmana passada es va mostrar disposada a convocar la consulta si hi havia una petició en aquest sentit.
Li volem demanar a l'alcaldessa que definitivament es mulli, que ens digui clarament quan i com pensa fer aquesta consulta. La setmana passada l'alcaldessa estava en una trobada de veïns a la Bordeta i a una pregunta d'una ciutadana va contestar que si hi ha una demanda dels partits polítics que ella farà aquesta consulta. La demanda hi és.
Dos minuts i seran 3:15 del matí. Condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació l'exalcalde de Santa Margarida i els monjos a l'Alt Penedès. La sentència considera aprovat que l'Ajuntament va adjudicar contractes de manera irregular entre els anys 2003 i 2009 al despatx d'arquitectes que havia fet el servei d'assessorament. Jordi Girona, que en aquell moment era alcalde, va adjudicar contractes per un valor d'€1.300.000 a l'empresa d'arquitectes Estudi Hèlix. La irregularitat recau en el fet que, si bé aquest estudi havia tingut contracte fins l'any 2003 per assessorar l'Ajuntament, ja havia vençut i no podia continuar facturant fent servir contractes menors. Jordi Girona assegura que en aquell moment no va considerar que estiguessin fent res il·legal.
No hi ha hagut cap mala fe, no hi ha hagut enriquiment de ningú ni res, sinó que es va fer perquè es creiem en aquell moment que era el millor que per l'Ajuntament. Però resulta que, clar, la facturació aquesta doncs, no era el correcte del tot. És que, a més, la sentència també recull que no ha hagut, no s'ha pogut demostrar que cap obra sigués innecessària, és a dir, que totes són d'utilitat pública.
La sentència no és ferma i ara estudien presentar-hi recurs. Josep Garganter, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, anirà a judici el 22 de novembre per un delicte lleu de coaccions. Se l'acusa d'haver pressionat un metge d'urgències de l'ambulatori Pere Camps de Barcelona perquè modifiqués l'informe de lesions d'un manter. Segons l'acusació, Garganter pretenia que el metge, en el seu informe, atribuís la caiguda de la víctima a una empenta d'un agent de la Guàrdia Urbana. El regidor de la CUP s'enfronta a una pena menor. I els trens de Rodalies regionals cap a Lleida i l'Ebre i de llarga distància que surten de l'estació de França i que van cap al sud de Catalunya escurçaran el temps de viatge. Això serà així perquè Adif ha acabat les obres per renovar la via del túnel d'accés a l'estació de França. D'aquesta manera s'elimina la limitació temporal de velocitat que hi havia en aquest punt. S'ha renovat 1,5 km de via, 2.000 travesses i s'ha millorat el drenatge per evitar filtracions d'aigua i que s'acumulin residus. Amb aquesta informació hem arribat a 3:15 del matí. Moment de saber com se circula per les carreteres de les comarques de Barcelona. També el funcionament del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha diverses incidències a aquesta hora. A la C-16 hi ha un turisme avariat a l'interior del túnel de Vallvidrera en direcció Sant Cugat-Terrassa. Està ocupant el carril dret i això provoca cua des de la sortida de Barcelona per via Augusta. Molta precaució als conductors que circulen per aquesta zona. A la mateixa C-16, però el tram que pertany a l'est del Llobregat, a l'altura d'Olban i en sentit Barcelona, hi ha hagut un accident que talla un carril, deixa un sol carril obert, per tant aquí també s'ha d'anar molt de compte. A l'àrea de Barcelona veiem per càmeres que l'autovia A2 i A4 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts i també de Sant Joan d'Espí a Cornellà per enllaçar amb Ronda Litoral, l'autopista AP7 en direcció sud de Granollers a Parets entre Santa Perpètua i Barberà i a l'altura del Papiol i en direcció nord a les sortides de Mollet Centre i de Parets, la C-17 amb cua pràcticament compacta entre Granollers i Mollet direcció Barcelona, la C-60 a la Roca del Vallès direcció Granollers, l'entrada a Barcelona per la B-23 entre Molins de Rei i Esplugues i de Molins al Papiol en direcció Girona, l'autopista del Garraf, la C-32 entre Gavà i Sant Boi, l'autovia de Castelldefels, la C-31 a l'altura del Prat de Llobregat i també a l'accés a plaça Cerdà de Barcelona, la C-58 molt plena també en direcció d'entrada entre Terrassa Est i Sabadell, a Badia i de Montcada al Nus de la Trinitat, en direcció Terrassa des del Nus de la Trinitat i fins a Ripollet, la B-20 la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus de la Trinitat, l'autopista del Maresme, la C-31 a Badalona i des de Sant Adrià fins a plaça de les Glòries, i a Barcelona continua molt complicada la ronda de dalt amb cua compacta entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en direcció Llobregat perquè hi ha hagut dos accidents seguits en aquesta altura. Ara hi ha oberts el carril esquerre i el central i només tallat el carril dret a causa d'aquests dos accidents seguits. En direcció Trinitat també hi ha cua des de Cornellà i fins a Sarrià. I la ronda litoral des de l'enllaç amb Gran Via fins a Montjuïc en direcció Llobregat i en sentit Trinitat des de Zona Franca fins a Cantunis i des de l'enllaç amb Gran Via fins al Nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, ara mateix no es coneixen incidències segons els diferents operadors. Tornem amb més informació d'aquí a 13 minuts.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Repassem també la previsió del temps amb la Gemma Puig.
Avui, a poc a poc, les clarianes, el sol aniran guanyant la partida. Encara, però, a primera hora del matí, comencem amb alguns núvols baixos a la costa i alguna boira cap a les comarques interiors. Temperatures més baixes. Ha baixat un parell o 3 de graus el termòmetre cap a l'interior. Encara, però, mantenim força suavitat a la costa amb valors a primera hora entre els 17, 18 o 19 graus. Al migdia, ambient càlid, temperatures que es tornaran a enfilar i poques novetats. Més sol al migdia, alguna nuvolada cap a punts de muntanya, però sense més conseqüència. Els propers dies mantindríem aquesta estabilitat. Demà les temperatures reculen una miqueta, però a partir de divendres i el cap de setmana, als migdies, les temperatures cap amunt.
Catalunya Informació. Benvingut a la botiga de vides noves. Quina vida està buscant?
Hola, m'agradaria col·leccionista de cotxes extravagants.
Bona elecció, encara que aquesta se m'ha acabat. Què li sembla fotògrafa de paisatges imponents?
Interessant.
O aquesta altra?
Esperi, esperi, aquesta, vull aquesta. Quan puc venir a recollir-la?
Vingui a veure'm l'11 de l'11.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió per donar-te la benvinguda a la teva nova vida.
L'aeroport del Prat va aportar el 50% dels beneficis obtinguts dels aeroports de tot l'estat.
Font AENA 2014.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Informació.
3:15 de 9 del matí. Glòria Marín, bon dia.
Bon dia.
La premsa al dia.
Comencem el repàs a la premsa comarcal al Regió 7, on llegim que Trànsit admet errors a la C-55 per aturar un clam de tot el Bages contra els col·lapses.
Sí, asseguren que 4 busos en menys d'una setmana no ha fet que en cap moment s'hagi obert el peatge. Això ha generat crítiques del Consell Comarcal i del Consorci Viari.
Encara sobre mobilitat, a la portada de La Vanguardia diuen que el tramvia eliminarà línies de bus previstes.
Afegeixen que el projecte actual elimina la ruta planificada per la Diagonal en espera de la connexió del tram. També llegim que el desplegament final de la xarxa ortogonal de busos suprimeix 15 rutes convencionals.
A la portada del periódico llegim que l'explosió de Premià va ser un crim masclista.
Tal com us hem explicat també aquí, els Mossos han detectat que la canonada es va manipular per provocar aquest sinistre.
El punt avui de la Catalunya Central obre en edició dient que el Teatre Cursal aposta pel gran format i programa Cabaret.
La foto, però, és per l'estació de trens de Manresa, amb aquest titular, tips del servei de Rodalies.
I a l'edició del Maresme, del punt avui, trobem aquest titular, torrons per a Harrods.
A la foto de portada, una dependenta de la pastisseria Nugat, de Mataró, guardonada a Londres pel seu torró de neula.
Gràcies, Glòria, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia, Barcelona.
Continuem. La plataforma d'afectats per la hipoteca del Bages ha creat una escola popular destinada a canalla de famílies sense recursos que ofereix classes de suport. L'espai on s'ubica és als baixos d'un dels blocs ocupats per la plataforma Manresa. Davant la demanda d'inscripcions, finalment s'ha augmentat el nombre de places i assistiran a les classes de repàs 40 alumnes. Anem a Manresa. Isaac Vilalta.
La idea de crear l'escola neix quan des de la PA detecten carències educatives entre els fills i filles de membres de la plataforma. Berni Sorines és membre de la PAC Bages.
La primera és que econòmicament a casa seva no es poden permetre pagar una professora de repàs particular, perquè no, la majoria de famílies estan cobrant doncs, una pirmi de 500 euros al mes en la que han de pagar un lloguer, donar a menjar, etc. i no poden pagar una profe particular, i que a més, per una qüestió de estructural, d'estatus social, aquestes famílies, la majoria no parlen bé l'idioma, no tenen nivell acadèmic, per tant, a casa no poden donar com aquest suport, no, que molts ens han pogut donar a casa nostra, amb les matemàtiques, amb el català o el castellà.
Inicialment, des de la PAC Bages van plantejar-se aquest projecte amb la intenció d'atendre 30 infants. Se n'hi van inscriure 58, i això va fer que de les 30 places inicials incrementessin a les 40 definitives.
L'escola obre de dilluns a divendres, de dilluns a dijous fem segon cicle, és a dir, nens i nenes de tercer i quart i cinquè i sisè, i que a 2 infants hi ha un acompanyant. És a dir, a classe hi ha 8 infants cada dia i 4 acompanyants. Volíem també doncs, aquest nivell de proximitat, no? De que cada 2 peques tingués un acompanyant també perquè pugui esdevenir referent per a altres qüestions.
Un dels acompanyants és en Santi. Els ajuda a resoldre dubtes, els ensenya comprensió lectora o matemàtiques i els divendres fan activitats plàstiques. Fins ara valora així l'adaptació de la canalla.
Són molt positives, n'hi ha de tot. N'hi ha de tot. N'hi ha aquell que no para de moure's i no fa cas, i n'hi ha el que és tímid, que no parla gens. Però tots mostren bastant respecte per l'espai, bastant respecte pels companys i pels professors.
També en fa una lectura molt positiva del que han vist els pares aquests primers dies.
Ho valoren positivament i estan molt agraïts, perquè clar, no tothom es pot permetre classes de repàs.
Des de la plataforma no descarten ampliar les places en un futur ni tampoc obrir el servei a nous cursos.
I Sitges obre un servei pioner a Catalunya. Es tracta de la primera oficina d'atenció personalitzada al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Anem a Sitges, Àngels López.
Hola, bon dia. Aquesta proposta va quedar recollida en la llista de prioritats al Pla de Mandat Municipal 2015-2019. Mireia Rossell és la regidora de Benestar i Família.
Sitges és un poble molt, molt divers, és un poble doncs, amb un tant % de gent nouvinguda, amb realitats molt, molt diferents, i per nosaltres el tema de preveure, de protegir tots els aspectes que fan referència a la igualtat i a la convivència en un poble com aquest doncs és bàsic.
Amb aquest punt d'atenció LGTBI situat en dependències municipals, Sitges ja dona compliment a la Llei de Garantia de Drets d'aquest col·lectiu per mirar d'erradicar les actituds discriminatòries. Es va aprovar ara fa un parell d'anys i, segons aquesta llei, les persones que pateixin o estiguin en risc de patir discriminació per raó de la seva orientació sexual han de disposar d'un servei d'atenció integral. Rossell avança que, a banda d'atendre els adults, es dedicaran molts esforços als joves i als seus familiars.
Que a vegades doncs, també els costa més saber on dirigir-se en un moment vital que poden tenir doncs, certes dificultats a l'hora de relacionar-se socialment. I nosaltres ens volem apropar doncs, a aquests joves i d'alguna manera també no quedar-nos només amb l'atenció individualitzada, sinó que fer un treball doncs, més obert a tots els seus familiars.
El servei que es va posar en marxa al setembre funciona amb visites concertades dos cops al mes, amb opció d'ampliar l'atenció si hi ha demanda.